I saludem a aquesta hora del matí, 12 i 37 minuts, amb Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escau.
Bon dia,
bon dia, molta alegria, eh?
Sí.
Feia més de 3 mesos i mig que no fèiem ràdio.
Carai, bueno.
Jo no feia ràdio, bueno, tu sí.
Jo sí, jo només he estat tot el mes de setembre i una primera setmana d'octubre sense fer ràdio.
Venim amb les piles carregades.
Sí. Ara amb 2 hores de magazins, que és una cosa que no havia fet mai, però bé, de moment intentar adaptar-me a aquestes 2 hores que...
Funciona.
Que de moment funciona, esperem que sigui així, sigui de l'agrat dels nostres oients. Però bé, Paquito, anem amb aquestes històries de la ràdio. Penso que estem ja l'any...
Mes d'agost.
Agost, l'any...
1987.
87, agost del 87, que passaven coses importants, no?
Però abans hem d'explicar que durant el mes de setembre, el dia 27, va morir Jules Jaffner. Jules Jaffner era, a l'edat de 91 anys, va ser redactor cap i fundador de la revista Playboy.
Uh-huh. Sí, ja.
Quan tenia 27 anys va fundar, el mes d'octubre de 1953, a Chicago, la revista Playboy, una revista mensual. Durant la dictadura d'en Franco, la revista era prohibida a Espanya degut a les fotos, maques fotos de les dones semidespullades, que estava prohibit la pornografia o semipornografia aquí a Espanya. Però després de la dictadura, amb la democràcia, ja es trobaven els quios en versió anglesa i també en versió castellana.
Va tardar, la versió castellana, sí. Va tardar uns quants anys a venir.
Sí, però va... I encara se publica aquesta revista, i hem de destacar que en el mes de novembre de 1972 va ser la revista una de les edicions més venudes, més de 7 milions d'exemplars.
A tot el món?
O a tot el món, sí. I ara actualment es venen uns 3 milions d'exemplars.
Mm. Cal dir que a part de les senyores despullades que surten, hi ha articles molt interessants.
Molt interessants, de política, d'esport, de tota classe... Per això és una revista que es ven molt en el món.
El que passa és que té la fama, és clar, és el Playboy, sí, noies despullades, però els continguts que té són molt i molt,
molt
interessants. Bueno, i la vida que va portar el seu fundador, déu-n'hi-do, la seva famosa casa, la seva mansió amb les noies disfressades de conillets i les festes i bueno, tot el que hi arribava a fer, que suposo que per més d'una pel·lícula donarà. Això ja li preguntaré a en Jordi Orno, que ens ho expliqui, aviam si hi ha previst fer
una pel·lícula.
Com es va fer també amb Larry Flynn, em penso que era aquell home que va quedar en cadira de rodes, que també va crear revistes pornogràfiques i una sèrie de pel·lícules també que van donar molt de sí i que era una persona molt incòmoda per als governs americans, i també se li va fer una pel·lícula molt interessant.
Bueno, continuem. I el dia 2 d'octubre va morir Tom Petty, músic, productor i gran músic. Jo no l'havia sentit moltes vegades, però quan vaig sentir una cançó, dic, mira, aquesta cançó me sona. Va morir a l'edat de 66 anys a causa d'un infart de cor. Escoltem durant uns quants segons "I Won't Back Down".
No tornaré enrere, no retrocediré, és el que ens diu aquesta cançó, "I Won't Walk Down", de Tom Petty.
Tom Petty, vaig escoltar algunes quantes i aquesta em va agradar, bueno, ja l'havia escoltat alguna vegada i la vaig triar.
Uh-huh.
Bueno, ara sí, ara estem al mes d'agost, futbol, el dia 18 i 19 se disputa la 22a edició del Joan Gamper. Els equips participants, Bayern de Múnich, Ajax d'Amsterdam, Oporto i Barcelona.
Uh-huh.
En la primera jornada, Bayern Múnich 1, Ajax 1. El Bayern passa a la final per la tanda de penals. Barcelona 1, El Porto, 2.
Carai.
El Barça juga el tercer i quart joc, l'endemà, davant de l'Àjax, i guanya per 3-2. Gols marcats per Víctor, Lineker i Roberto. I la final, el Porto 2, Bayern de Múnich 0.
Carai.
El Porto campió. Aquesta jornada...
I el Porto no era... No sé, era l'any que va guanyar la Copa d'Europa o va ser abans o després? No me'n recordo.
No ho sé.
Va guanyar amb el famós aquell gol de tacó d'en Matjar, que després va venir aquí al futbol espanyol, que va ser l'any que van guanyar la primera, perquè penso que després la segona va ser, ja no fa pas gaire, no?
Sí.
L'època de Mourinho.
Mourinho, sí.
El Mourinho que va agafar aquest equip i va fer guanyar la Copa d'Europa, però la primera recordo d'aquella, que el famós gol de taló que va fer en Matjar, que després no sé si va anar a jugar al València o algun equip d'aquest. I suposo que el Bayern era l'època d'en Rummenigge,
sí.
Imagino't.
Sí, sí, sí.
Que ara és l'actual president del club.
Això,
que per cert, que...
Roberto és l'actual...
Sí, 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 tots aquests. Ara... Per cert, que el Bayern ha canviat d'entrenador, ha tornat en Jupp Heynckes,
sí,
que té 71
sí.
anys, eh?
Sí, ha tornat perquè no anava...
L'Ancelotti no
funcionava.
No va acabar de funcionar. I veurem ara com afronta el Bayern de Múnich amb aquest entrenador que els va fer guanyar un triplet de l'última temporada i que li va posar llistó molt alt en Guardiola.
Ah, això mateix.
Molt bé. Què més tenim?
Doncs ara, el dia 22, l'Espanyol celebra el seu torneig, el 22, la 14a edició del Trofeu Ciutat de Barcelona, i l'Espanyol empata amb l'Stuttgart 2-2, i l'Espanyol guanya per la tanda de penals. Mm. Aquest any, 1987, no se disputa la Supercopa d'Espanya, ja que ni el Real Madrid ni la Real Societat van quedar d'acord per les dates per fer aquest partit.
Això ja passava, eh?
Va haver-hi dues edicions seguides que no es va disputar.
I una d'aquestes va ser perquè em penso que el guanyador havia sigut el mateix.
Bueno, però ara ja...
Ara ja es fa aquest sistema.
Si guanyes la Copa i la Copa i la Lliga...
Hi ha Supercopa.
El subcampió també juga la Supercopa.
L'únic que hauríem de mirar és que fos a partit únic, perquè prou carregada està la temporada,
sí,
que vull dir, fer anada i tornada, vull dir, que això ja seria una cosa que la Federació... Igual que fan altres països.
Sí, partit únic.
Partit únic. I t'atreu ja aquests, un partit més, que vull dir que està molt carregada la temporada i em penso que seria un bon sistema que la Federació s'ho mirés, això.
I el dia 30, abans d'acabar la temporada de la ràdio, d'aquesta temporada radiofònica, comença el Campionat Nacional de Lliga, Primera Divisió. I els resultats dels equips catalans, Les Palmes 1, Barcelona 2, Espanyol 0, Celta 1, i Atlètic de Madrid 1, Sabadell 0. Sabadell jugava a Primera Divisió. I la segona divisió, Deportivo 0, Barcelona Atlètic... No, perdó, Deportivo 1, Barcelona Atlètic 0, Figueres 2, Burgos 1 i Lleida 0, Elx 2. I al final d'agost s'acaba la temporada radiofònica en 1986-87 i entrem al mes de setembre. El mes de setembre comença la nova temporada 87-88 i hi ha diverses novetats a la ràdio. Comença a Ràdio Madrid, a la cadena C, és la primera emissora d'Espanya d'incorporar els ordinadors a la redacció amb la compra de 10 videoterminals i 2 impressores làser. O sigui, les màquines d'escriure elèctriques i mecàniques, allà ja s'havien acabat. Encara moltes emissores no tenien prou calés per comprar les impressores, que eren caríssimes. I la temporada 87-88, l'emissió dels 40 principals es posa aquest nom en tota la cadena de les emissores dels 40 principals. Ja que, al ser radiada per via satèl·lit, va arribar a ser la primera, per primera vegada, ser líder absolut d'audiència en tota Espanya. I Ràdio Espanya de Barcelona continua amb Ràdio Girona a la cadena catalana, junts amb altres emissores de Catalunya. Escoltem una sintonia de cadena catalana. Com ho diu, emetien en FM, el son és bo, però mira, en aquell temps era així.
Perquè abans s'havia d'especificar bé que s'emetia en FM. Jo recordo Ràdio L'Escala, al principi La Falca, sí, també amb FM. Clar, perquè clar, encara l'Ona i Mitja encara tenia molt de protagonisme. Ara ja seria... ja seria estrany veure que alguna emissora digués emetent amb el 107 de la FM, perquè ja sabem que tot és FM.
Doncs, i alguns dels programes de Cadena Catalana més coneguts era Arroz con Leche, d'Alfons Arús,
sí,
i Jordi matins. Salvador.
Sí, sí, jo l'havia escoltat molt, aquest programa, els matins.
La ràdio i jo, de Luis Arribas Castro. Un altre de la ràdio.
Sí, un altre dels periodistes coneguts.
A les 14, Notícies, amb Josep Lluís Ibáñez. A la tarda, Tarda de Libre, amb Carmen i Suárez. Contraste de Opiniones, programa esportiu presentat per José Luis Fernández Abajo. A la nit hi havia programes de tertúlia, els tertulians. Aquests programes eren de dilluns a divendres. I els caps de setmana, Sábado Todo, amb Fernando del Collado. Con el cine en los talones, programa de cinema. El bàsquet era molt important a la Cadena Catalana, feia un programa especial de bàsquet, tota informació del partit de bàsquet. Los domingueros, amb Fernando del Collado. Domingo Deportivo, això eren les transmissions dels partits quan jugava el Barça i l'Espanyol a fora, amb José Luis Fernández Abajo, restrematia els partits. I a la nit, contraste de opiniones. A mitjanit, amb el José Luis Fernández Abajo, o sigui, un programa esportiu, sí, tertúlia, era molt bo.
Jo havia escoltat un Contraste de Pareceres de Lluís Llorente, que també era un programa, no sé quina cadena ho feien, i trobo a faltar aquests programes, que els protagonistes era la gent, no? Sí. Hi havia un tema, i després hi havia les trucades, i la gent donava l'opinió. Ara penso que és un programa molt important que s'hauria de tornar a recuperar.
Ara són tertulians,
sí,
esportius...
Sí, sí, els tornarem fixes. I... Però fer un programa, donar protagonisme a la gent...
Donar la seva opinió.
Hi ha gent que està veient allò i, ostres, potser li agradaria participar, li agradaria dir la seva, però trobo que estaria bé, doncs, que es tornés a obrir, es tornés a crear un programa com aquest, que la gent, des de casa, d'un tema que es parlava, doncs, o el tema que es proposava, pogués donar la seva opinió.
I a Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 1, va haver una novetat a la tarda, a les 5. Es presenta el nou programa La Bisagra. La Bisagra va presentar per Xavier Cerdà amb el senyor Casamajor. Un programa de varietats de 5 a 7 de la tarda. Jo l'havia escoltat bastant.
Sí, 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 sí. Jo em penso que em van fer després el pas a Ràdio Nacional, que feien des de Barcelona, sí, i jo recordo t'escoltar-lo des de Ràdio Nacional.
El dematí feien... També havien començat al dematí i van passar a la tarda. Ara passem a la música, una mica de música per canviar d'ambient. Cançons de l'estiu. El 1972 hi havia un conjunt molt popular aquí a Espanya, Fórmula Quinto. Vacaciones de verano. Escolteu uns quants segons.
Toda mi vida ha cambiado.
I el 1973 Espanya va presentar l'Eurovisió Eres tu de Mocedades, que va quedar en segona posició.
Sí,
per mi, una de les cançons que es va presentar, o sigui, en Eurovisió, una de les millors, encara que va guanyar a la Salomé i el Lola de la Maciel. Aquesta és la cançó, una cançó de gran qualitat. Escoltem uns quants segons.
Com una promesa eres tú, eres tú. Com una mañana de verano. Com una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza.
O Una cançó de gran qualitat.
Sí, de Juan Carlos Calderón, que sí. És un gran autor que havia fet cançons quasi per tots els grans intèrprets. I és curiós perquè va ser d'aquestes cançons que va traspassar al festival. Hi ha cançons que s'han quedat en el Festival d'Eurovisió. Ho saps, que només s'han quedat en allà i ningú s'han recordat. Però aquesta Eres tu, va traspassar i es va continuar interpretant i va tenir una cançó molt d'èxit, quasi més que el primer, que jo ara mateix no sé qui va quedar primer, no me'n recordo aquest moment. Però déu-n'hi-do, l'Eres tu...
Una cançó francesa de Luxemburgo, aquesta va quedar primer. I després, també en aquest any 1906, com he dit abans, el Fórmula Quinta era un conjunt molt bo i tenia una cançó que va ser també gran popular d'aquell estiu, Eva Maria.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
I l'any següent, 1974, Peret canta I sé feliç.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar, cantar, cante ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve.
Aquest any sí que sé qui va guanyar, el Festival d'Eurovisió.
Sí.
El Saba, amb el Waterloo. Va ser l'any del Waterloo.
No era francesa, no?
No. 74, el d'Emperet, era l'any del Waterloo.
Ah, bueno, l'any 74.
L'any 74, aquest va ser el... No, el Waterloo. Aquest any sí que me'n recordo.
Bueno, entrem al mes de setembre, hi ha notícies a Madrid, una tragèdia dels magatzems Àries. Un incendi s'inicia en un immoble annexa dels magatzems Àries a Madrid, provoca l'enfonsament del sòl de la quarta planta i s'ensorra ensorra 10 bombers que participaven en els treballs d'extinció i van morir els 10 bombers. I el dia 6 de 1987, Campionat del Món d'Atletisme. El segon Campionat del Món d'Atletisme es va celebrar a Roma entre el 28 d'agost i el 6 de setembre. Les competicions van fer a l'Estadi Olímpic de Roma amb la presència de 1.742 atletes i 157 federacions. Els campionats del món de Roma se recorda sempre per la final dels 100 metres, en què la cursa del canadien Ben Johnson va guanyar la medalla d'or i bat el rècord del món, i l'any següent, durant els Jocs Olímpics de Seul, també Ben Johnson va donar positiu per anabolitzants, el qual es desposseït de l'or olímpic i del Mundial passat. I degut a això passa en mans de Carl Lewis.
A Roma em penso que va ser també l'any que en Llopart em penso que va guanyar una de les medalles.
Sí, però ho explicaré.
Ah, val.
La participació espanyola va aconseguir dues medalles. Una medalla de plata a la prova de 1.500 de José Luis González i una de bronze de Josep Marín a la prova de 20 quilòmetres marxa.
El passat dos que era Llopart, Marín, val, sí.
I el dia 5 i 6 de setembre, un altre campionat del món, és de ciclisme en ruta. En cursa va guanyar Stephen Roche, d'Irlanda, medalla d'or. El Moreno argentín d'Itàlia va quedar segon, medalla de plata. I el tercer, un espanyol, Juan Fernández, medalla de bronze.
Sí. Recordo Juan Fernández, que ja també havia fet algunes quantes d'aquestes, de campionats del món. No havia guanyat mai l'or, però plata i bronze penso que en tenia unes quantes.
I contra rellotge va guanyar Itàlia, segon la Unió Soviètica i tercer Àustria. El dia 9 de setembre, més ciclisme. Volta ciclista a Catalunya, que se celebrava el mes de setembre. Va ser una cursa entre Sant Sadurní d'Anoia i amb l'arribada a Platja d'Aro un total de 1.368 quilòmetres. A la classificació general va guanyar Álvaro Pino en 34 hores, 32 minuts, 36 segons, segon Ángel Arroyo a 2 minuts, 43 segons, tercer Iñaki Gascón a 3 minuts, 26 segons. La classificació de la muntanya la guanyà Pere Muñoz amb 38 punts, 5 Kelly d'Irlanda guanyador per punts, i per equips l'equip BH, el segon el Reino Seu i el tercer el CAS. El dia 13 hi ha un campionat del món de motociclisme, el Gran Premi de Portugal. Jorge Martín d'Espas es proclama campió del món de la categoria de 80 centímetres cúbics. I el dia 21, en bàsquet, el Futbol Club Barcelona guanya la Copa Intercontinental davant del conjunt italià Teresa de Milà per 184 punts. El dia 22 de setembre, continuant amb el món de l'esport, hi ha una notícia molt sonada. És la destitució del britànic del Barça, Terry Venables.
Venables. Venables.
És cessat d'entrenar per la junta directiva, decideix de cessar-lo, ja que portava una mala temporada d'inici en aquell campionat nacional de Lliga. Van dir que va guanyar el camp de les Palmes, 1-2, i de tots els partits, fins ara no havia guanyat cap més. Dos dies més tard, el dia 24, el seu substitut és Luis Aragonés, nou entrenador del Barça. I el dia 26, en aquella jornada, cinquena, el Barça havia perdut davant de l'Atlètic Bilbao per 1-0. En la classificació es trobava quasi a l'últim, 19a posició, tan sols en 2 punts. Encara es treballava en els punts 2, 4, 6 o un punt a l'empat. Dels 5 partits de Lliga disputats, el Barça va perdre 4 i tan sols va guanyar un, aquell de les Palmes. Mira si una temporada tan dolenta...
Bueno, i també és una temporada que hi va haver-hi una cosa que molt famosa a l'època de Luis Aragonés, que no sé si ja la deixarem per al proper programa, perquè ja s'està tenint l'hora al cim. Bueno, doncs, si t'assembla, per aquí t'ho deixem aquí.
Doncs, vale, doncs amics meus, mestresses, mestressos, que feu un bon dinar, professionals també, i a l'hora de menjar, sigui un restaurant o casa, bon profit. Adeu, amics, fins la setmana que ve.
Doncs fins la setmana que ve.